Passen 6 minuts de les 9. Bon dia, comencem setmana i estrenem mes de febrer. Avui som dilluns 1 de febrer de 2021. Comencem escalfant motors a Canal 20, Ràdio Sant Sadurní, Domenys Ràdio i Ràdio Vilafranca per tirar endavant des d'ara fins a les 12 al Penedès en xarxa. Un dilluns que començarà amb la roda d'actualitat. Emissora a emissora us expliquem quines són les cites polítiques, socials, econòmiques i culturals d'aquests propers dies a cadascun dels municipis de l'Alt i el Baix Penedès. I així comencem amb bon peu la setmana. Tot presentant la setmana, arribarem a 2:15. Primera cita amb l'actualitat, flash informatiu en clau Alt i Baix Penedès. I a 2:15, els esports, resultats i marcadors d'aquest cap de setmana i entrevista amb Ferran López, tècnic del Noia, i parlàvem just després de la victòria de dissabte davant el Calafell. I amb Tito Boada també farem una anàlisi al per què i el com del cessament de Manel Duran com a delegat de la Federació Catalana de Futbol al Penedès. A les 10 destinarem l'actualitat a parlar amb Quique Rodríguez. Ell és tècnic en emergències sanitàries i ha estat sancionat per exposar la realitat que està vivint el seu col·lectiu. Avui la comparteix amb tots nosaltres. A 2:15, cita amb l'actualitat, segon flash d'aquest matí, us expliquem què passa a l'Alt i al Baix Penedès i a continuació, 2:15, l'educadora canina Neus Bertran d'Intercanis ens acosta a la seva secció mensual sobre educació canina, sobre els peluts. Avui aprendrem com es comuniquen. És molt diferent a com ho fem els humans i tendim a pensar que ho fan de la mateixa manera, els humanitzem i no els entenem. Avui la Neus ens explicarà com interpretar aquestes senyals tan subtils que fan. A les 11 obrirem la tercera hora d'aquest matí, tot feinejant en filosofia, amb el professor de filosofia Pere Martí, que ens proposa aquest petit parèntesi del brugit diari de l'actualitat per preguntar, per analitzar, per llançar perquès. Així arribarem a 2:15, la tercera cita d'aquest matí amb l'actualitat en clau Penedès. I a 2:15 tancarem barraca i programa, tancarem dilluns amb riquesa és salut. Aquest és el lema de la secció que ens acosta el fisioterapeuta Adrià Solís de Fisiocorp Group i avui ens proposa parlar del Parkinson. A banda d'aquestes tres cites amb l'actualitat del Penedès, als 2:15, a les hores en punt, per tant a les 10, a les 11 i a les 12, i la primera l'hem tingut ja a les 9, just abans d'arrencar, butlletins que ens acosten la resta de l'actualitat que passa més enllà del Penedès. Aquestes són les veus i continguts que hem cuinat, que hem preparat amb molt de carinyo per tots vosaltres i que compartirem a partir d'ara fins les 12 al llarg d'aquest dilluns al Penedès en xarxa. Som-hi!
Penedès en xarxa, un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Comencem setmana amb bon peu, si escolteu aquest petit espai amb el qual ens agrada arrencar el dilluns. Aquesta roda d'actualitat que emissora a emissora us explica què passarà aquests propers dies. Campanya electoral, cites amb l'actualitat política, econòmica, social, cultural, tot el que es courà i que ja sabem que ja coneixem aquest dilluns, només començar. Una roda que encetem a la capital del Cava. A Ràdio Sant Sadurní ens espera l'Eli Jiménez. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs de moment en aquesta vessant nord-est de l'Alt Penedès es vislumbra una setmana força tranquil·la, malgrat ser una setmana de campanya electoral. De moment no sabem de propostes de caire polític, de mítings polítics o de propostes que siguin online en aquesta part de l'Alt Penedès. El que sí que sabem ja és que demà mateix a Olesa de Bonesvalls hi haurà visita del bibliobús Montcau de 4 a 6 de la tarda. Es continua, recordem, donant el servei de préstec i de retorn de documents, també de préstec interbibliotecari i, òbviament, d'informació bibliogràfica. Això sí, es recomana que fer la petició prèvia de documents via el formulari Connecta del bibliobús Montcau, ja sigui per mail, per telèfon o per WhatsApp. També demà, però ja a Sant Joan de Mediona, tindrem dansa integrativa a càrrec de Montse Morilla, un espai per connectar amb el cos, per descarregar tensions i també per revitalitzar-nos a través de la dansa i del moviment conscient. Si sou de Mediona, podeu demanar més informació al telèfon 616-67-9915 i aquesta sessió serà, com dèiem, demà a partir de 5:45 de la tarda. Saltem ara a dijous, però continuem encara a Sant Joan de Mediona, perquè hi haurà dijous sortida de relats fotogràfics a la naturalesa. Se sortirà a les 11 del matí des de la Casa Voladora, l'Avinguda Gaudí número 3 de Sant Joan de Mediona, i s'anirà al bosc, una sessió que impartirà Noemí Duran. De fet, entra dintre d'un grup de sessions, cada una d'elles al voltant d'una temàtica per impulsar el gest fotogràfic des d'una mirada poètica. El preu d'aquesta sessió o de qualsevol de les altres sessions que es van duent a terme cada setmana és de 20 euros i si us interessa podeu fer la reserva a través de noemiduransalvador@gmail.com. Ja per dissabte tenim visita guiada al Castell de Subirats per tots aquells subiratencs que vulguin apropar-se aquest cap de setmana, un esplèndid mirador sobre el Penedès i també sobre les muntanyes de Montserrat, que si sou de Subirats, com dèiem, podreu visitar dissabte i enviant un mail a info@turismesubirats.cat o bé trucant al telèfon 93 899 34 99. A partir d'aquest castell s'hi entreveu una mica la història de Catalunya durant els segles convulsos de la Reconquesta, i és que va ser aquest castell un dels primers construïts a inicis del segle X, quan Sunyer, com a Barcelona, va iniciar la conquesta del Penedès als sarraïns. Aquest castell, a més, un castell de frontera amb una imponent torre de 19 metres d'alçada, també l'església romànica de Sant Pere del Castell, avui santuari de la Mare de Déu de la Font Santa, són una mica el testimoni de les històries que s'amaguen fins que la fortificació va perviure acabada la Guerra dels Segadors al segle XVII. Un guia historiador conduirà la visita guiada, que té una durada d'uns 45 minuts aproximadament i que a més es pot completar amb una passejada per l'entorn i també la visita lliure al poble medieval de Torreramona o a la Torrota de Can Llopart. El preu d'aquesta visita és de 4 euros i es podrà fer, com dèiem, dissabte durant tot el matí. I també dissabte, però ja a la tarda, tindrem cicle Barnasants a Gelida amb sol, guitarra i veu de Roger Mas, un concert que barrejarà la llengua del carrer, la literària i els parlars que es perden. Roger Mas farà en aquest concert un repertori per reinterpretar les seves cançons més emblemàtiques, farà musificacions també de poetes per compartir temes d'amor i de guerra, de passat, de present i de futur, així com també històries d'anels i enyorança sobre fets reals i imaginaris. El recital combina el repertori sol del cantautor, com dèiem, amb la lectura de fragments del seu darrer poemari, El dolor de la bellesa. Les entrades ja es poden adquirir per un preu de 8 euros a l'OAC de l'Ajuntament o a l'Àgora Vins i Copes, un concert que es durà a terme dissabte a partir de les 7 de la tarda al Saló d'Espectacles UCG de Gelida. I acabarem amb un parell de propostes que ja us vam donar la setmana passada. La primera és la venda de quadre solidària de la sadorinenca Patrícia Castellví, que posa a la venda 12 dels seus quadres amb l'objectiu de recaptar diners que seran destinats a Càritas Sant Sadurní, una proposta que, ha fet, us apropàvem divendres passat de manera més abasta, i els quadres estan exposats ja, recordem, de manera virtual a quadressolidaris.wordpress.com, on hi ha els diferents quadres a la venda amb un preu, amb la fitxa i un preu orientatiu. I aquest preu, però, es podrà incrementar segons la generositat de cadascú. A més d'aquesta exposició virtual, també es podrà visitar l'exposició física a la sala d'exposicions de Cal Fel-ho. La compra de quadres arrenca avui mateix a les 10 del matí enviant un mail a quadressolidaris@gmail.com. I la segona proposta us l'apropàvem també la setmana passada i en parlàvem la setmana passada també abastament, i és que fins al proper 7 de febrer, fins a aquest diumenge, els sadorinencs tindran entrada gratuïta a l'espai Xocolata Simon Coll, això sí, amb inscripció prèvia per tal de respectar totes les mesures sanitàries.
Seguim explicant com serà aquesta setmana a la resta de municipis de l'Alt Penedès i ho fem des de Canal 20, des d'Olèrdola. Raimon de Cara, bon dia.
Molt bon dia, Sílvia, molt bona setmana. Comencem amb propostes per demà i passat demà, aquest dimarts i dimecres. Es tanquen les sessions que s'han programat aquests dies de l'hora del compte al Servei de Biblioteca Oberta d'Olèrdola. En aquest cas, amb motiu del Dia per la Pau i la No Violència, que es commemorava aquest passat dissabte 30 de gener, es programen sessions respectant els grups Bombolles Escolars, les tardes d'obertura d'aquest servei de biblioteca. Les dues sessions que resten per fer són pels alumnes de P5 i de primer. Les sessions de l'hora del compte estan convidades per la mateixa responsabilitat d'aquest servei, la bibliotecària Maria Morell, amb els contes La maleta, de Chris Naylor Ballesteros, i El llapis màgic de la Malala, de Malala Yousafzai. I per aquest dimarts hi ha ple a l'Ajuntament d'Olèrdola, un ple que s'ha convocat a 7:45 del vespre, s'ha de celebrar de manera telemàtica i es podrà seguir per YouTube. L'ordre del dia inclou la primera modificació del pressupost municipal d'aquest 2021 per garantir l'increment retributiu que s'aplica als treballadors en compliment a la Llei de Pressupostos de l'Estat. També preveu aquest ple aprovar una modificació d'estatuts del Consorci per la Gestió Integral d'Aigües de Catalunya, i en la sessió també hi ha la previsió de procedir a rectificar un error aritmètic contingut en el conveni de compra dels terrenys del camp de futbol de Sant Pere Molanta, que va ser aprovat aquest conveni per unanimitat en el ple del passat 17 de novembre. Un altre ple que s'ha convocat per aquesta setmana és el de l'Ajuntament de la Granada, on hi ha entre els punts destacats, sens dubte, de l'ordre del dia és l'aprovació dels pressupostos. S'ha convocat per aquest dimarts a 7:45 del vespre, una sessió que serà presencial. També preveu aprovar les bases reguladores i la convocatòria d'ajuts extraordinaris per les activitats de restauració del municipi de la Granada, i l'ordre del dia es completa amb l'apartat de donar compte, de decidir de comptes de les actes de la Junta de Govern Local, l'apartat d'informacions de les diferents regidories i el torn de pregs i preguntes. I de l'activitat cultural us hem de destacar l'itinerari del Bibliobús, per exemple, al Castellot, per aquesta setmana. Avui mateix estarà a la Múnia a partir de les 4 i fins a les 6 de la tarda, a prop del carrer de l'Esport. Demà dimarts a Torrelles, davant de l'Ajuntament, en horari també de 4 a 6. I dimecres, d'11 del matí a 1 del migdia, a la Granada, al costat de l'escola Jacint Verdaguer. Dijous també el Bibliobús, a 11:15 i fins 1:15, estarà a Can Marçal, al municipi de Castellet i la Gornal, al lateral de l'escola. I recordem diferents exposicions que es poden visitar a Santa Margarida i als Monjos, ja ho sabeu, de manera presencial, si sou d'aquest municipi, a la Galeria d'Art Palma 12 i a la Casa de Cultura Mascatarro, en aquest cas amb la mostra artística Sant Raimon de Penyafort. L'exposició de la mostra artística es pot veure fins aquest divendres, de dimarts a divendres, l'obertura és de les 3 a les 9, i a la Galeria d'Art Palma 12 es pot veure l'exposició Dominar l'Art de Viure, de Regina de Miguel, Anna Dot i Sol Prado. El projecte està comissariat per Rosa Pera i es pot veure fins l'11 d'abril a les instal·lacions de la galeria situades a Maspujol, al municipi de Santa Margarida i els Monjos. I un darrer apunt, acabem recordant que la Seu d'Olèrdola del Museu d'Arqueologia continua oberta al públic aquests dies amb les activitats limitades, però mantenint, per exemple, les portes obertes tots els diumenges, entrada gratuïta, mentre durin les restriccions de mobilitat entre municipis, el confinament municipal. L'horari és de dimarts a diumenge, de les 10 del matí a les 4 de la tarda. La Seu d'Olèrdola del Museu també recorda que a la web macolèrdola.cat hi ha propostes per seguir en línia, poder conèixer el conjunt arqueològic i l'entorn natural de la muntanya d'Olèrdola i explorar el conjunt a través de vídeos, audioguies o bé recursos pels més menuts de la casa.
Seguim presentant la setmana, ara al Baix Penedès, des de Domenys Ràdio, amb la Lourdes Meronyó. Molt bona setmana.
Molt bon dia i bona setmana, Sílvia. Doncs comencem aquí a Sant Jaume dels Domenys, ja que demà, dia 2 de febrer, de 4 a 7, es farà al pic de la Casa de Cultura d'aquí de Sant Jaume els assessoraments acadèmics i laborals de l'Oficina Joves Penedès. Continuem a la Bisbal del Penedès, ja que aquest pròxim dissabte, dia 6 de febrer, a les 6 de la tarda, el Centre Municipal de Cultura, Auditori Sala Salvà de la Plaça Major, número 11-13, es farà dins del cicle Gaudí el germà persegueix dinosaures. És a dir, que és una nova etapa, a les 6 de la tarda, com us deia, i la taquilla la gestionarà Coral Santistiana i Santa Maria. Continuem ara al Vendrell, amb exposicions. Continua l'exposició Perucho Miró al Vendrell, al Museu Apel·les Fenosa, en horari de dilluns a divendres, d'11 a 2 i de 6 a 8 de la tarda. Una altra exposició, al Vendrell, l'època daurada, Casals, Fenosa, Guimarà i Nin, que es podrà visitar al Centre Cívic L'Estació de dilluns a dissabte, d'11 a 2 quarts de 2 i de 5 a 7 de la tarda, i els diumenges, d'11 a 2 quarts de 2. Una exposició nova que s'estrena és l'exposició Quan parles fas màgia. S'estrena aquest divendres, estarà fins al dia 15 de febrer i es pot visitar a la Biblioteca Pública Terra Baixa. Organitza l'Oficina de Català del Vendrell del Consorci per a la Normalització Lingüística. Continuem el divendres, dia 5 de febrer, es farà el Mercat Setmanal del Vendrell en horari de 9 a 3 a la zona del Puigfèlag. I el dissabte, 6 de febrer, hi haurà Mercat Setmanal de Comarruga, només parades d'alimentació i de serveis assistencials essencials, de 9 a 3 a l'Avinguda Parlament de Catalunya, carrer Terra Alta de Comarruga. I una activitat cultural, aquesta vegada serà, si no ho canvien, el concert Teràpia Col·lectiva, que es durà a terme al Teatre Àngel Guimerà a les 8 de la tarda, estarà fins quarts de 10 de la nit i té un preu de 17 euros. Continuem a Calafell, que continua aquesta campanya que us anem dient de, per tal de censar i regalar-li un xip al teu animal de companyia i que estarà en vigor fins l'11 de març. El xip val 25 euros i censar-la a l'Ajuntament val només 5 euros. Les empreses col·laboradores són Més Vidavet, Garem i Lucentum Veterinaris. Amb aquest cens a l'Ajuntament, per 5 euros, us regalen una ampolla per diluir orins, un contenidor de bossetes en forma 2 i la motxilla. El documental del mes, Allò que no et mata, estarà fins al pròxim dilluns. És totalment gratuït i per tal de veure la projecció en línia, doncs cal entrar a la pàgina web de calafell.cat i omplir el formulari per rebre l'enllaç i el codi per accedir-hi. I acabem tot plegat a Cunit, que recordem que la Biblioteca Municipal Marta Mata engega un club de lectura infantil, una activitat virtual adreçada a infants d'entre 8 i 10 anys. Una activitat pensada per contribuir a augmentar l'hàbit lector entre els nens i les nenes, un espai virtual per descobrir el fantàstic món de la lectura, tot fent volar la seva imaginació. Doncs si teniu ganes de llegir i xerrar amb l'excusa d'una lectura interessant, cal que us adreceu a la biblioteca i informar-vos. Podeu fer la inscripció enviant un correu electrònic a biblioteca@cunit.cat o bé trucant al telèfon 977 67 48 84.
I acabem aquesta roda d'actualitat explicant què passarà aquests propers dies a la capital de l'Alt Penedès. A Ràdio Vilafranca ens acompanya el Josep Maria Soler. Molt bon dia.
Bon dia, Sílvia. Doncs, efectivament, la veritat és que aquesta setmana el que passarà, entre altres qüestions, és que estem en la primera setmana de campanya electoral i, per tant, segur, ja us ho podem garantir, que tindrem diferents i diverses convocatòries de premsa per part de les forces polítiques que concorren en aquestes eleccions, però d'això no us en farem ni 5 cèntims en aquest resum, perquè el que anem és a parlar-vos d'altres aspectes de l'actualitat a nivell de Vilafranca i del Penedès. Per exemple, l'associació Càritas Vilafranca organitza, ja ho sabeu, diferents serveis per a la ciutadania que necessita d'aquests serveis, i entre altres tenia, però el va tancar, un magatzem en el que es podien anar a buscar mobles reutilitzats. Doncs tornen a obrir aquest magatzem, però en un nou espai. Serà a partir d'avui mateix que obre portes, aquesta tarda, un nou espai situat al barri de l'Espirall, en aquesta ocasió, al carrer de les Cabanyes número 7, i avui assistirem, doncs, a aquesta obertura oficial del magatzem de mobles de Càritas Vilafranca, que a partir d'avui, doncs, estarà ja en marxa. Demà, aquí a Vilafranca del Penedès, es continua amb un curs de sommelier professional a l'Escola d'Enoturisme de Catalunya. Això és a la UINEPS, a l'edifici de l'Enològica, a Vilafranca del Penedès, i demà es fa l'acte de benvinguda als alumnes amb aquest inici del curs sommelier professional. Serà a partir de 4:45 de la tarda. Ens n'anem ja de cara al cap de setmana amb diferents activitats culturals. Per exemple, Jonathan Carbó presentarà a l'Agrícol la xerrada a Vilafranca. Estem per Orgues. Serà aquest dissabte a les 7 de la tarda dins del cicle L'Agrícol parlem de música, que l'organista vilafranquí Jonathan Carbó parlarà d'aquest instrument en una sessió titulada a Vilafranca Estem per Orgues. La xerrada s'ha vinculat amb un concert d'orgue que tindrà lloc també aquest diumenge a 6:45 de la tarda a la Basílica de Santa Maria de Vilafranca, a càrrec de Jaime González Sierra Moreno. En concret, coincidint amb la festivitat de Sant Jocund, un dels tres copatrons de Vilafranca, els Amics dels Orgues de Vilafranca, juntament amb la Comissió de Sant Jocund, organitzen aquest concert per diumenge a partir de 6:45 de la tarda a la Basílica de Santa Maria. El jove organista Jaime González Sierra oferirà aquest concert amb un recital d'una durada aproximada de 40 minuts, amb hores dels compositors Félix Mendelssohn i César Franch. Música, doncs, per tant, de cara a aquest cap de setmana, però també espectacles teatrals. La cultura continua funcionant a Vilafranca del Penedès. Arriba a Cal Bolet l'espectacle Blancaneus i els 7 nans de la companyia Magatzem d'Arts. Dins de la temporada d'espectacles de públic familiar, a les 12 del migdia d'aquest proper diumenge, arriba l'espectacle organitzat per la xarxa, basat en el conte de la Blancaneus i els 7 nans. Això serà, com dèiem, diumenge a les 12 del migdia. I el mateix diumenge també, a partir de les 7 de la tarda, a l'Auditori Municipal de Vilafranca, hi haurà un concert de música a càrrec de la Camarata Penedès, que presenta l'espectacle titulat Imatges, un viatge musical de postal amb tres grans compositors que obriran una finestra a diferents racons, paisatges i ciutats amb imatges fresques i inspiradores. Música de Xavier Montsalvatge, amb meravelles tímbriques per evocar la Provença, l'Havana i Nova York. També la música festiva del compositor brasiler Heitor Villalobos i un viatge a l'Argentina amb l'aire de tango d'Astor Piazzolla. Diumenge, com dèiem, a les 7 de la tarda, a l'Auditori de Vilafranca. I si voleu més cultura, doncs fins al proper 14 de març, des d'aquest divendres passat que es va inaugurar, podeu veure a l'Espai Cultural del Fòrum Verge Balaguer una exposició fotogràfica sobre l'època daurada del cinema a Hollywood. Es poden veure una setantena de fotos fixes i promocionals en les que es reviuen escenes capdals plasmades per mestres de la fotografia com Steve Shapiro, Guy Farner o Lawrence Schiller, entre d'altres.
Gràcies, Josep Maria. Aquestes són les qüestions més destacades que hi ha previstes aquesta setmana, a partir d'avui fins diumenge, als diferents municipis de l'Alt i el Baix Penedès. Hem obert el magazín amb aquesta roda d'actualitat, aquesta petita brúixola que ens permet situar-nos i començar amb bon peu la setmana. I ara ens plantem en qüestió de segons. A 9:45 arriba el primer flash informatiu d'aquest matí.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia. Tot seguit repassem l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès a les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. Comencem a Calafell, que ja té a punt el remodelat teatre Joan Colet. Han hagut de passar molts mesos, però Calafell ja ha enllestit la remodelació del teatre Joan Colet, una de les inversions culturals més importants que s'han fet en els últims anys al municipi. L'Ajuntament ha assegurat aquest passat divendres que l'espai està a punt per ser utilitzat i que ja s'està preparant una programació cultural que començarà tan aviat com sigui possible. Mònica Trepat, regidora de Cultura, ha remarcat que el teatre presenta importants millores en l'acústica, la il·luminació i l'equipament tècnic, que fan que aquest sigui un equipament modern com el de qualsevol ciutat gran o mitjana de Catalunya. Per aquest motiu, Trepat ha assegurat que es podrà gaudir de tota mena d'espectacles, també aquells que fins ara ens obligaven a desplaçar-nos fora del municipi. El consistori organitzarà aviat una jornada de portes obertes amb mesures de seguretat, com ara la cita prèvia, perquè així la ciutadania pugui conèixer com ha quedat l'equipament. S'ha subministrat la segona dosi de la vacuna contra la Covid-19 a la residència Inglada Via de Vilafranca. Dissabte al matí, la residència Inglada Via subministrava la segona dosi de la vacuna contra la Covid-19 a tots els residents i al personal que hi treballa. La segona dosi ha arribat quan es complien justament 3 setmanes de l'aplicació de la primera dosi, el passat 9 de gener. De la mateixa manera que quan es van fer les primeres vacunacions, han estat moments molt emotius, tant pel personal com pels residents de l'Inglada Via. En els moments previs a finalitzar la vacunació, la directora del centre, Marga Padullés, valorava molt positivament tot el procés. Us expliquem ara que el Servei de Biblioteca Oberta d'Olèrdola programa sessions de l'Hora del Conte per difondre valors universals. Les limitacions de mobilitat i d'accés als equipaments no estan impedint el funcionament del Servei de Biblioteca Oberta d'Olèrdola aquest curs 2020-2021, adaptat a les circumstàncies i restringit als grups estables que s'han establert a les escoles. El Servei de Biblioteca Oberta està en funcionament tant a la Biblioteca de l'Escola Circell de Moja com a la Biblioteca Rossend Muntaner de Sant Pere Molanta. A més d'oferir aquest espai per reforçar les capacitats de lectoescriptura dels escolars, també s'organitzen sessions de l'Hora del Conte amb l'ànim de treballar valors universals. Durant la setmana passada i aquest amb motiu del Dia de la Pau i la No Violència, que es commemora el 30 de gener, es programen sessions de l'Hora del Conte. Estan conduïdes per la mateixa responsable del servei, la bibliotecària Maria Morell, amb els contes La Maleta, de Chris Naylor Ballesteros, i El llapis màgic de la Malala, de Malala Yousafzai. I acabem explicant-vos que el concurs Persona Infiltrada de TV3 busca famílies del Penedès per participar en un dels seus programes. La productora que elabora el programa Persona Infiltrada, que s'emet a TV3 sota la conducció de la presentadora Marta Torné, busca famílies divertides de 4 membres o més de municipis penedesencs com Sant Sadurní o Gelida. El requisit és que tots els membres de la família siguin majors de 12 anys i estiguin disposats a protagonitzar un dels programes. Es tracta d'un concurs d'entreteniment i amb un punt estratègic i psicològic, i per tant cal saber fingir. La productora Baranda Televisió busca famílies que vulguin participar a la nova temporada, on diversos famosos catalans posaran a prova famílies i col·lectius de tot el territori per veure si els seus membres realment es coneixen bé entre ells.
Penedès en xarxa.
Passen 7 minuts de 9:15.
Els esports.
Un cop hem repassat el que donarà de si aquesta setmana, la primera setmana de febrer, al Penedès, obrim ara Plana Esportiva. Marcadors, cròniques, propers partits i entrevista. Eli Jiménez, explica'ns.
Doncs, com bé dius, repassem ara el que ha donat així el cap de setmana en matèria esportiva, però abans tornem a Ràdio Vilafranca, on el company Tito Boada analitza el cessament de Manel Duran com a delegat de la Federació Catalana de Futbol.
Els delegats Manel Duran del Penedès Garraf i Toni Tanyà, d'Osona, van ser destituïts dilluns del seu càrrec per ordre del president de la Federació Catalana de Futbol, Joan Soteres. Duran va mostrar la seva decepció.
Home, previsible no, la veritat ha sigut sorpresa i la veritat és que no han estat bé, perquè m'ha sentat malament, evidentment, perquè doncs fas una feina, t'ha recolzat 56 clubs amb 56 avals, absolutament tots els clubs del Penedès i del Garraf, i que et trobis que ara et diguin que per falta de confiança et destitueixen, doncs és una mica greu. Però a més, el fet de que no es presenti ni a la reunió que fa, convoquen una reunió personal amb mi, i no, ni es presenti, ni tingui doncs l'essència de poder vindre i dir-m'ho i plantejar-m'ho cara a cara i que jo li pugui rebatre, doncs em sembla greu.
Soteres va convocar els dos cessats dilluns, però no es va presentar, delegant la responsabilitat a Oriol Camacho, un secretari general que ha perdut totes les seves responsabilitats, i Josep Vives, president i màxim responsable de les delegacions.
De fet, ahir quan l'Oriol, malauradament, ell no li feia cap gràcia fer aquesta funció que va fer, de fet, quan em van dir entrem al despatx, dic, ostres, on és el Joan, el president? Diu, no vindrà, que està malalt. Dic, no vindrà? Una reunió personal amb mi i no vindrà? Doncs agafo i marxo. Però després vaig veure que ells, clar, ells no tenen cap culpa. Josep Vives, doncs molt afectat, l'Oriol, que deia, ostres, fa tants anys que estem treballant junts. Bueno, no ho sé, vull dir, jo crec que van vindre i van dir-me això, però crec que tenia que haver sigut ell, tenia que haver vingut i dir, si no pot vindre, doncs quedem un altre dia.
Però continuaràs de vocal.
Llavors em va dir, bueno, que ell que sàpiga que el cessarem sempre i quan la Junta ho aprovi així. La Junta, doncs, són, bueno, doncs el que et dic, doncs es mouen per interessos i llavors, doncs, jo són companys, sempre els he defensat, sempre els he defensat a mort, els delegats sobretot, els he defensat i davant del Soteres ho he fet així, però ell va dir, bueno, diu, estarà cessat si la Junta així ho creu convenient, però pot continuar de directiu o pot dimitir.
El president Soteres està enfrontat al Procicat i al govern català, quan al mes de novembre va assegurar que les competicions tornarien el primer cap de setmana de desembre sí o sí, oblidant les mesures sanitàries pel coronavirus. De fons, hi ha les eleccions.
Bé, suposo que, de fet, com que no m'ho ha explicat, no ho sé, però he de suposar que doncs, el que pretén és que, doncs, diu, falta de confiança, com amb els altres els hi ha dit, que doncs, és també per falta de confiança, entenc que doncs, és perquè doncs, està preparant unes eleccions dintre de dos anys, però clar, aquestes eleccions ha de pensar que doncs, els clubs estan representats per nosaltres i si quan ens vam anar a recollir els avals va ser perquè ens els van donar, crec jo, i així m'ho estan demostrant perquè estic, bueno, ja ho has vist, estàvem trucant constantment i d'això, ens els van donar perquè confien en nosaltres i perquè ens coneixen a nosaltres. Amb ell no coneixia ningú i jo demanava l'aval per ell i per tota la Junta. I és evident que doncs, bueno, deu estar pensant que bueno, nosaltres no li convenim perquè doncs, a la millor no ho fan renovar. No ho sé, perquè jo sempre que he parlat amb ell cara a cara, el seu despatx, jo li he dit les coses cara a cara, ell sempre m'ha dit que jo vaig de cara i vaig d'allò, i que per tant sempre li he ajudat i li he explicat i li he dit coses perquè pel bé seu i pel bé de la Junta i per bé de que doncs, tinguem un mandat tranquil i bé, però bueno, són altres interessos.
Vist així, el de Sabadell ha eliminat totes les veus contràries i darrerament ha cessat els crítics en la seva gestió. El directiu Juanjo Isern i el delegat Jordi Tarés de Lleida, i aquest dilluns, Toni Tanyà i Manel Duran. Ara els directius hauran de ratificar aquesta decisió, però com diu Duran, hi ha molts interessos personals, econòmics i familiars.
Bueno, en el fons és que hi ha diferents formes d'actuar i diferents formes de fer. Jo sempre m'he mogut i ho he dit i així ho repetiré i així sempre ho he fet. És a dir, jo m'he mogut per interessos no personals, no econòmics, no familiars, sinó per interessos del club, d'interessos pel bé del futbol català, pel bé dels clubs i ajudar i a col·laborar amb els clubs del Penedès i del Garraf, pel bé del nostre jovent, de que doncs, el jovent practiqui el seu esport el més proper a casa seva. I per tant, això és el que em mou. Són altres interessos. I llavors aquests tenen interessos personals i familiars que doncs faran que no s'atreveixin, potser estiguin una miqueta morits i no s'atreveixin a votar una cosa diferent. Però els interessos realment són els econòmics que mouen a la gent que està endavant.
És a dir, part dels 170 treballadors estan d'alguna forma vinculats als directius. La Federació Catalana de Futbol viu una situació econòmica molt complicada. Les despeses s'han incrementat desordenadament. El president té un sou net de 120.000 euros i cal afegir dietes i l'aportació pel càrrec de vicepresident a l'Espanyola que dirigeix Luis Rubiales. Darrerament ha guanyat pes José Miguel Calle, qui va ser denunciat per cobrar, estant rebent la prestació d'atur, i perquè la seva dona, Mònica Zapata, tenia remuneració per ser professora a l'escola d'entrenadors, un càrrec mai exercit. Soteres vol incorporar a Calle com a director general, amb un contracte blindat en cas d'acomiadament. De moment, per tots els problemes legals, aquesta decisió solament està sobre la taula. Amb clara voluntat de promocionar la imatge personal, el president també fa servir empreses exteriors, liderades per Álvaro Montoliu i Raúl Sus, amb un cost d'uns 100.000 euros. A més de la creació de la Federació Catalana de Futbol Televisió, amb un cost que pot superar els 650.000. Una de les partides que aquesta temporada no podrà ingressar a la federació és la corresponent a les sancions als clubs, vora 700.000 euros. Manel Duran, però, continuarà de vocal.
Les ganes, moria de ganes de dir prego i aquí us quedeu i me'n vaig. Però, per altra banda, he de pensar que els clubs doncs, estan amb mi i que estan, i de fet m'ho demostren i, bueno, i ho hauré de continuar, i hauré d'estar allà i amb fermesa i amb el cap ben alt.
Segurament no serà el darrer episodi a la federació.
Tito, no marxis encara, que en uns minuts tornem amb tu per repassar resultats abans d'obrir. Abans obrim, però, la 17a jornada de l'Hockey Lliga amb la victòria del Vendrell a les Comas. Lourdes Meronyo, Domenys Ràdio, molt bon dia.
Molt bon dia, Eli. Doncs sí, el club d'esports d'Andrei ha guanyat a la pista de l'Igualada per 2-4 després d'un encontre on els roig i negre sempre han anat per davant en el marcador des del moment que van inaugurar l'olfacte golejador. Els homes dirigits per Xavi Ferrer han aconseguit el primer triomf des de la 10 de Josep Lluís del Riu i ho fan contra un rival directe que superen en la taula, ascendint provisionalment a l'onzena posició amb 15 punts. El duel contra l'Igualada ha començat de forma idèntica a com ho va fer davant el Lleidallista. Els del Xavi Ferrer s'avançaven en el marcador Vendora, concretament en el minut número 6, amb una diana de l'exreusenc Pablo del Río, després d'aprofitar un refús de l'àgit d'Eit. L'acompanyaria en el minut 13 ja en escala, transformant un penal i fent un esperançador 0-2. Contra el Lleida no va ser suficient per mantenir-se per davant en el marcador, però la lliçó estava apresa. El local Roger Bars es trobava davant Xeda en una falta directa i del Río tornaria a veure porteria poc després per situar el 0-3 abans del descans. Així tot, Xeda tornava a ser providencial en una falta directa que Vives intentava convertir en l'1-3. Aquest no arribaria fins al minut 30, Diana, que aniria acompanyada d'un perillós 2-3 en el minut 38, després de transformar una falta directa obra del local pla. Faltaven 12 minuts per al final i els locals podien empatar. Poca durant l'alegria a la casa, igual a Dina perquè Manu Netxi en el minut 39 tornava a posar dos gols de diferència entre ambdós equips i donaria la tranquil·litat necessària per sentenciar el maig i permetre al Vendrell sumar 3 punts que el fan sortir de la zona de descens, ocupant ara mateix l'onzena posició. Dissabte vinent a les 8 de la tarda, nou encontre clau en la lluita per la permanència, rebent el Taradell al pavelló del Club d'Esports.
Moltíssimes gràcies, Lourdes, i continuem al Hockey Lliga, però en aquest cas amb un partit que es recuperava aquest dissabte. És el Calafell Noia de la 14a jornada, que va acabar enduent-se el conjunt de la capital del Cava per 1-5. Un Noia que no va desaprofitar el darrer tren per intentar salvar la classificació per a la Copa del Rei, que només ara li pot treure el Palafrugell si guanya el partit pendent davant el Calafell per més d'11 gols de diferència. Els rojinegres van desplegar el seu joc des del primer minut i van dominar una primera meitat on Xavi Costa, amb una rematada després d'un rebot, avançaria els visitants un 0-1 que, malgrat les oportunitats, ja no es mouria fins a la segona meitat. A la represa, Eloi Mitjans va fer el gol de l'empat des del punt de penal, però Xavi Costa va trigar molt poc en tornar a avançar el Noia, un Costa que encara tindria temps de signar el seu hat-trick particular. Quan semblava que l'1-3 apuntava a un final plàcid pels sadorninencs, al minut 39 una doble targeta blava per Costa comprometia l'equip de la capital del Cava, que després que Xus Fernández aturés la directa a Mitjans havia de disputar 4 minuts amb un jugador menys. El Noia va salvar bé aquest desavantatge i fins i tot va ampliar distàncies amb una directa transformada per Manrubia, que aquest cop sí va poder enganyar Edo en l'execució. Al minut 46, el capital Eix Esteller va establir el definitiu 1-5, assistit per Ballart, que hauria pogut fer el 6-5 segons pel final pel seu llançament, va topar amb el ferro de la porteria calafellenca. Al final dels 50 minuts, victòria del Noia en el partit que tenia pendent per tancar aquesta primera volta i posa així peu i mig a la qual. L'equip ja pensa ara en el doble compromís de Lliga d'aquesta setmana, demà mateix a Belllloc, davant el Lleida, i diumenge com a local a la pista de l'Igualada. Una vegada finalitzat el maig, el company Sergi Fernández va poder parlar amb el tècnic roig i negre Ferran López.
Ferran, feina completa. Era un partit, evidentment, molt, molt important per tancar aquesta primera volta i pràcticament per segellar virtualment que el Noi acabi aquesta primera volta amb tants mal de caps entre els 8 primers.
Sí, virtualment, com molt bé dius, això fins que no estigui lligat, doncs no, evidentment, el club, bueno, jo penso que ningú del club ho dirà, però sí que avui era un partit important per més que aquests 3 punts d'una possible classificació per refermar moltes coses que s'estan fent molt ben fetes. Normalment, quan els resultats no surten, la ment s'enfoca en les coses que no van bé, i el que s'ha de fer és el contrari, és enfocar-se en les coses que ja van bé, que segur que són moltes i ens poden fer créixer, i una miqueta li estem donant la volta amb aquesta dinàmica mental, i penso que avui doncs, li hem donat del tot i hem fet un partit molt complet, per moments complicat, perquè el rival doncs, també ens ho posa difícil, però estic molt content del rendiment en general.
A la segona part heu acabat de tancar ja un partit, que si bé la primera meitat heu tingut moltes oportunitats, especialment els primers minuts, i ha quedat una miqueta aquell mal regust al descans de dir, ostres, a l'equip sembla que s'ha pogut anar amb un marcador més
sí,
bo, no?
Jo crec que els primers 10-12 minuts han sigut molt, molt bons del Noia. Han sigut molt bons, molt complets, molt ofensius en moltes ocasions. No han materialitzat, segurament allà podíem haver agafat avantatge. Després del temps mort del Calafell, que l'han demanat molt ràpid, doncs la cosa evidentment ja ha canviat. Però els hi comentava abans que hi havíem de fer la volta amb el tema dels parcials. Ens està costant molt mentalment superar un parcial negatiu, no era negatiu però sí que era un empat, i penso que l'equip s'ha refet, ha pensat en les coses bones que fèiem i en les coses bones que podíem continuar fent, i com et deia, content, satisfet, partit complet i el necessitàvem, i no, ara mateix doncs pair aquesta victòria i seguir treballant.
Tot i que, com deia, d'avui no, avui i encara en els propers dies encara no es pot dir, però realment cal una carambola i un resultat molt escandalós perquè això es pugui escapar. Però a poc a poc, Ferran, aneu deixant enrere aquests primers mesos, aquesta primera volta de competició, jugant a Torrelavit, sí, aquests darrers partits aquí,
sí,
de situacions que compliquen ja de per si, no? una temporada on havies d'implementar i d'introduir moltes coses. No?
Sí, certament les dificultats són múltiples, com molt bé deies. No estem entrenant als llocs on toca, no estem al nostre pavelló. Tothom està fent mans i mànigues perquè això sigui així, des de la Junta, des de tots els estaments del club. S'està intentant doncs, que les coses vagin ràpides, no pot ser. Sí que és veritat que al principi era un hàndicap i ens ho preníem com un repte mental, però fins i tot per nosaltres això està sent difícil, no? Llavors ara ja no saps què empescar-te més perquè la gent doncs, vingui conscienciada. Segurament traurem lectures positives, estem on estem perquè ens mereixem estar aquí. També penso que si haguéssim jugat més partits a l'Ateneu les coses haguessin sigut diferents, i les dinàmiques també, però com que això no es pot canviar no cal rumiar-hi, i a partir d'ara l'únic que hem de fer és esperar que ens donguin el nostre pavelló. Allà som molt més nosaltres, som molt més autèntics, som molt més ADN Noia, i segurament allà podrem treure molts, molts punts, i ara doncs a apretar les dents per anar a sumar punts aquestes dues jornades que venen seguides.
Ferran, la darrera, sí, assegurir aquesta victòria, aquesta feina, no, que ja està mig feta, però en tres dies cal anar a veure el Lleida, un equip que va com un tro, no?
Sí, el que passa que quan guanyes el que vols és continuar a jugar ràpid i guanyar, no? I tornar a jugar. Jo penso que hem de, com et deia abans, extreure tot el positiu d'aquí, que també hi ha hagut coses que no estan ben fetes, però bueno, ens les parlarem, extreure tot el positiu i anar molt, molt convençuts de que l'equip pot treballar molt bé. Ens hem d'oblidar de la classificació, ens hem d'oblidar dels resultats passats, tot torna a començar i podem anar a Lleida a guanyar perfectament, amb un equip que està en forma, però jo penso que nosaltres també ho estem, o sigui que som capaços de guanyar qualsevol lloc.
Ja els resultats de l'Hockey Lliga, obrim ara l'Hockey Lliga Plata i parlem en aquest cas del Digitècnic Vilafranca, per això tornem fins a Ràdio Vilafranca. Tito, el Vilafranca que no va poder doblegar el Manlleu.
Així és, així és. Bon dia. El Digitècnic Vilafranca va perdre per 3-1 a la pista del Manlleu. Es presentava a la comarca d'Osona com a líder d'aquesta Hockey Lliga Plata Grup Nord, però el cert és que l'equip local va estar molt més encertat, va dominar el partit i, per tant, la victòria és merescuda. Els marcadors d'aquesta jornada, Liceu B1, Companyia de Maria 0, Jolaseta 3, Areces 3, Capellada 0, Sant Just 2, Manlleu 3, Digitècnic Vilafranca 1, Sum 5, Sant Cugat 7 i Tordera 3, Dominicos 2. Líder ara, nou líder, el Manlleu, amb 28 punts. Amb 28, el Sant Just. Amb 27, el Digitècnic Vilafranca. I amb 23, el Sant Cugat. Però el Sant Cugat té dos partits menys. Per tant, es podria situar líder. Ara, la Lliga s'atura i la propera jornada no serà fins al 20 de febrer. Un partit important pel Vilafranca perquè rep el Sant Just. Per tant, si guanya, continuarà en aquest pom de dalt. Si no és així, es començaria a allunyar de les dues primeres posicions.
I Tito, en plana futbolística, no hem tingut partit del Vilafranca aquest cap de setmana, però sí que el tindrem dimecres.
Sí, anem a PAMS, es jugava la 14a jornada amb aquests marcadors, Castelldefels 0, Terrassa 1, Sant Cristóbal 0, Manresa 0, una de les sorpreses, Europa 1, Poble de Mafumet 4, els del Nou Sardenya no havien perdut cap partit fins ara, una altra sorpresa a les Comes, Igualada 0, Vallju, els de l'Alt Camp s'emporten 3 punts d'or i no es va jugar el Sant Feliuenc Muntanyesa pel coronavirus. Dimecres a les 7, si ho permet també el coronavirus, jugaran Sant Feliuenc Vilafranca.
Tito, moltes gràcies i bona setmana.
Gràcies.
I was listening to love songs, no one listens anymore. I thought of who you were beneath the clothing that you wore. I tried to tune you out, but...
Amb Celeste i aquest nou treball, Tonight Tonight, arribarem a les 10 del matí, notícies, i seguirem amb l'actualitat. Avui comptem amb un tècnic en emergències sanitàries, Quique Rodríguez, ha anunciat la situació en la qual treballen i ha acabat sancionat. Ens ho explica d'aquí uns minuts.
It took